Siguis des de l'ordinador, el mòbil o la tablet. www.radioestel.cat, el teu portal, la teva informació.
Ràdio Estel.
Passant 2 minuts a 8:45.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones. Empresa col·laboradora de la Copa en el món de bàsquet 2014.
Hola, Catalunya, hola, Andorra. Salutacions també a tota la gent que ens escolta per internet i benvinguts al Bàsquet al dia.
Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia.
Què tal, com esteu? Bona nit. El Palau Blaugrana s'acomiada aquest vespre del top 16 de l'Eurolliga. En pocs minuts, a partir de 8:45, el Barça juga el darrer partit davant del Baskonia, abans de rebre dissabte el Rio Natura Montbus i abans de començar ja la propera setmana, dimarts i dijous, els partits del play-off de quarts. Avui caldrà estar atents al Palau, a veure si l'equip de Xavi Pascual és capaç de tancar el top 16 amb una victòria, trencar amb dues derrotes consecutives i recuperar les millors sensacions, però també tocarà estar pendent d'un altre partit. En aquest cas, es jugarà demà divendres i que enfrontarà a Galatasaray i Partizan. Ara mateix, Lokomotiv Kuban ha jugat aquesta tarda a les 6 i ha derrotat el Bayern de Múnich per 84-75. Seria el rival del Barça en els quarts de l'Eurolliga. Ara bé, tot depèn del que faci demà Galatasaray enfront d'un Partizan que no juga absolutament res. Si demà a les 7 de la tarda els turcs guanyessin el seu partit, es convertirien en rival del Barça en els quarts. En tot cas, veurem qui s'acaba fent amb aquesta quarta plaça del grup F i esperem que el Barça afronti la següent fase europea de la millor manera possible, amb una victòria avui davant del Baskonia. Partit que es perd l'ex-baskonista Brad Oleson, que pateix una sobrecàrrega al soli de la cama dreta. Des del Barça expliquen que la seva evolució marcarà la seva disponibilitat per als propers compromisos de l'equip, doncs esperem que es pugui recuperar bé i que pugui participar amb la resta de companys dels quarts de l'Eurolliga que comencen dimarts vinent. I per cert, que en el partit d'avui també són notícia les Google Glass. En el partit d'avui, Huertas i Nochoni les utilitzaran des del primer moment que han trepitjat, de fet, al Palau, també a la roda d'escalfament, i un dels àrbitres del partit d'avui també les durà en un quart. Després, amb totes les imatges recollides, s'editarà un vídeo que segur serà d'allò més interessant. Passen 5 minuts a 8:45, comencem.
Bàsquet al dia, Òscar Merino.
Doncs mentre el Barça-Baskonia juguen avui el darrer partit del top 16 de l'Eurolliga, l'Unicaja i també el Madrid de Lasso ho faran demà divendres, en el cas dels blancs, a la pista del Žalgiris Kaunas. Un conjunt, el Madrid, encara està per veure si acabarà primer o segon del grup. Esperen rival pels quarts i serà Olympiacos o Panathinaikos. I per cert, imagino que deu ser causa directa de la situació tan bona que viu el Madrid aquesta temporada, perquè els riures i la conya és habitual a les rodes de premsa de Pablo Lasso.
¿Puedo empezar yo la rueda de prensa? Diciendo que para tener que sus empleos me dan igual.
Sí, antes de que empecemos. ¿Eh? pongo la rueda de prensa la semana pasada.
Para evitarles, no vaya a ser que, haya, no vaya a ser que estén pensando preguntas, ¿eh? Vamos a pensar que no han venido preparados. Entonces ya directamente les digo esto ya. Si han venido preparados pensando eso, están jodidos.
Doncs bon rotllo, eh? Bon rotllo, bon ambient a les rodes de premsa de Pablo Laso. I també us avanço que al llarg del programa d'avui, d'aquí no gaires minuts, sabrem quina oient del Bàsquet al Dia anirà acompanyat o acompanyada dissabte al Palau a veure el Barça-Rio Natura Montbus i qui també s'anirà acompanyat o acompanyada diumenge a Badalona, a l'Olímpic de Badalona, a veure el Fiat Joventut CAI Saragossa, partits corresponents a la 27a jornada de la Lliga Endesa. Això serà d'aquí no gaires minuts, al llarg del programa del Bàsquet al Dia d'avui. I em queda pendent saludar l'equip del programa, amb Adrià Santasso. Sagna, bona nit.
Bona nit.
El control tècnic, el Jordi Carretero. La Jordi, què tal? Bona nit. I a la producció, el gran Xavi Pagant.
Bona nit, monstruos. Una salutació cordial.
Connecta amb nosaltres. Busca Bàsquet al Dia al Facebook i al Twitter. Envia'ns un correu a basquetaldia@radioestel.cat o truca als telèfons del directe 93 409 2771 o 93 409 2772. Esperem els teus comentaris.
I tot plegat en un Bàsquet al Dia en el que avui dijous estarem pendents de la darrera jornada del top 16 de l'Eurolliga. Parlarem del València. Mira, parem aquí màquines perquè podem escoltar a Sergio Scariolo, tècnic del Baskonia, de l'Aura el Cuig, als micròfons de Víctor Labanyindi, d'Esport 3, en directe ara mateix en aquesta prèvia del Palau Blaugrana, a pocs minuts que comenci aquest Barça-Baskonia.
Són sempre la conseqüència, no? L'efecte d'una causa. Jo crec que hay cierta diferencia evidente en la amplitud, en el talento, etcétera, que quizá los enfrentamientos directos se ha visto reducida, ¿no? En los dos partidos que hemos jugado en Liga y Euroliga, pero que existen.
Quin missatge té aquest partit per vostès avui, Sergio? Ja pensant en la recta final de la Lliga regular i el playoff.
Bueno, tenemos que endurecernos, somos un equipo algo tierno, algo verde y, por supuesto, la solidez la da la defensa y el rebote. Y esa es la línea de mejor.
I ja per acabar, Sergio, què li sembla aquest Barça 2014? Que arran de la derrota el 4 de gener a Vitoria, sembla que aquell partit va ser un punt d'inflexió per l'equip de Pascual.
Bueno, le hemos traído suerte.
Gracias, Sergio Scariolo.
Doncs diu que li ha portat sort al Baskonia, l'hora el cotxe al Barça arrel, d'aquella derrota del Barça a Vitoria. Seguim, perquè avui el Bàsquet al Dia també parlarem del València i de la seva classificació per disputar la sisena final europea de la seva història amb un històric del conjunt txec com és Nacho Rodilla. 9 temporades defensant la samarreta del València i una al Lleida. Avui també farem un cop d'ull a la Decor. Demà divendres comencen els play-off d'ascens a la Lliga Endesa i per tancar el Bàsquet al Dia d'avui, com tots els dijous, tota la informació NBA de la mà del professor Garriga, i avui també us parlarem del NBA 3X. Amb tot això, i fins a 9:45, us heu de preparar per viure aquí amb nosaltres a Ràdio Estel, el millor bàsquet. Per cert, que estem veient ara per la pantalla Marcelinho Huertas, amb les Google Glass, a veure doncs, aquest muntatge que es farà al final amb totes les imatges, que quedarà segur d'allò més guapo. Repassem noms, notícies de la jornada, parlem de la CB i d'una jornada de celebracions.
Per Jason Granger, al base de l'única, que arribarà al seu partit 200 en Lliga Endesa. Per la seva banda, Eulis Baez, del Gran Canària, arribarà al partit 150 i el Barça, l'equip blaugrana, als 1.300 partits a la Lliga Endesa. El Cajasol arriba als 900 partits amb un Aito García Reneses, que porta ja 994 partits a la Lliga Endesa, més que el club de Sevilla.
Fiat Joventut.
El club ha informat que les entrades per l'acte de reconeixement als campions d'Europa de 1994, que tindrà lloc durant el partit d'aquest cap de setmana entre Fiat Joventut i Gran Canària, tindran un cost de 5 euros pels socis i de 10 pels no socis.
anem al Mundial Espanya 2014.
Que ja han sortit tots els horaris dels partits del Mundial d'aquest estiu. Començarà el dissabte 30 d'agost i la selecció espanyola s'estrenarà a les 10 del vespre, horari on jugarà tota la primera fase contra l'Iran a Granada. A la final, diumenge 14 de setembre, a Madrid, a partir de les 9 del vespre.
Els prolegòmens del partit entre el Barça i el Baskonia, darrere del top 16, doncs ara està rebent Antetòmic, el darrer MVP del mes a la Eurolliga, MVP històric, és el primer jugador que aconsegueix aquests dos MVPs mensuals de forma consecutiva. Anem amb el Mundial Femení,
que es disputarà l'any 2018 i la Federació Espanyola de Bàsquet ha presentat la documentació necessària perquè pugui acollir també el Mundial Femení.
Anem amb la Adeco. Abans escoltem Xavi Pasqual al Palau Blaugrana.
A dimarts ens arrenca en playoff i tercer, lògicament, perquè venim de dues derrotes i és important guanyar.
I per tant, mentalment, com han preparat aquest partit i també, si m'ho permet, el de dissabte contra Obradoiro?
Bueno, de moment hem preparat aquest partit, hem treballat bastant bé aquesta setmana, hem recuperat alguns jugadors amb molèsties físiques, estem, crec, en bona línia de treball. Anem a veure avui si aconseguim fer un bon partit, que seria bo aquí a casa per nosaltres, tornar a jugar bé i l'importància d'aquesta victòria.
Gràcies, Xavi i Pasqual.
Les paraules de Xavi Pasqual, els micròfons dels companys d'Esport 3. Queden, doncs, dos minuts perquè arrenqui aquest darrer partit del top 16 a partir de 3:15 al Palau. Per cert, que avui se'l perden, com ja dèiem abans, per lesió Brad Oleson i per decisió tècnica de Xavi Pasqual, que avui dona descans, deixa fora de la convocatòria a Erasen Lorbeck. Seguim amb els noms, notícies de la jornada. Parlem de la Adeco Or i del 5 revelació.
Perquè si ahir vam saber el millor 5 de la temporada 2013-2014, avui sabem el 5 revelació. El formen Àlex Llorca i Víctor Arteaga del Força Lleida, Dejan Todorovic del Clínica Rincón, Lluís Costa de l'Osca i també del mateix Osca, Pierre Oriola, que és l'MVP del 5. L'entrenador revelació, Joaquim Prado del Força Lleida.
Playoff.
Recordem que demà comença el playoff amb els següents partits: Breogán Osca, burgoscocines.com, Coruña Oviedo i Palència Clínica Rincón.
Amb el Júnior,
Marc García i Lut Hakan són dues peces importants pel Barça B a la Deco Or. Acabaran la temporada amb l'equip júnior. Tots dos, nascuts l'any 1996, disputaran el tram final del curs sota les ordres de Joan Braulio. Hakanson i García, que encara estan en edat júnior, han disputat ja un total de 8 i 12 partits respectivament aquesta temporada amb el júnior.
Més play-off, en aquest cas, parlem de la Lliga Femenina.
Dimarts, el Ribas forçava el tercer partit després de guanyar el Gran Canària per 57-62. Avui és el torn del Pajariel Benvibre, que des de 8:45 està buscant a casa forçar el tercer partit contra el Perfumeries d'Avenida.
Anem a Europa, parlem de l'Eurolliga Femenina.
Ja tenim les semifinals definides, que jugaran el dia de demà divendres. Són Fenerbahçe Borges i Ekaterinburg Galatasaray.
Turquia.
El Fenerbahçe ha fet fora Pierre Jackson, base que va arribar per enfortir la direcció de joc. Per la seva banda, l'alè DJ Stephens està a prop de fitxar per l'Anadolu Efes.
I hem d'acabar el repàs de la jornada parlant de la NBA. Comencem amb Marc Gasol.
20 punts, 14 rebots i 3 assistències en 44 minuts. Victòria sorprenent 107-102 contra Miami Heat.
Serge Ibaka.
Victòria també d'Oklahoma City Thunder contra els Clippers per 101-107. Ibaka ha jugat 29 minuts, on ha anotat 15 punts, 7 rebots i 4 taps.
Ricky Rubio.
Derrota pel del Masnou, 87-102 contra Chicago. Rubio ha jugat 32 minuts, ha anotat 15 punts, 6 assistències i un rebot.
Aquesta matinada
s'han jugat 12 partits, victòries de Cavaliers, Magic, Raptors, Bobcats, Hawks, Grizzlies, Pacers, Bulls, Suns, Nuggets, Blazers i Thunder. Destacar els 37 punts de LeBron James, els 18 rebots de Jefferson i les 15 assistències de Poyer.
I acabem amb un altre nom, és Derrick Gordon.
El jugador universitari de UMass ha revelat que és gay, homosexual, tal i com ja va fer Jason Collins. El fitxatge d'aquest darrer pels Nets ha fet que Gordon tingui la valentia i la confiança necessària per decidir-ho.
Passa un minut de 8:45, tot preparat, el Palau no està ple ni de bon tros, diria, pel que veiem hores d'ara per la imatge que ens ofereix Esport 3, però vaja, tot preparat perquè comença aquest partit darrer del top 16 entre Barça i Baskonia, Laboral Cucha. Repassats els noms, les notícies de la jornada d'avui dijous, 10 d'abril 2014, doncs això, tot d'una, tornem amb més Eurolliga.
Hola, sóc en Víctor Sada i escolteu Bàsquet al dia.
Tornen a baixar les temperatures. Sort que cada vegada més cases gaudeixen de l'escalfor amiga.
I és normal, perquè Endesa ofereix en equipament de calefacció descomptes de fins al 50% i un finançament de 18 mesos sense interessos. Si vol que l'escalfor amiga entri a casa seva, visiti endesaonline.com o truqui al 902 50 66 80.
Endesa, empresa col·laboradora de la Copa del Món de Bàsquet 2014.
Si no ens pots escoltar en directe, pots disfrutar del Bàsquet al dia a iVox.com i si et subscrius al nostre canal gratuït, rebràs directament la descàrrega del programa. Una forma fàcil i directa de viure amb nosaltres el millor bàsquet.
Doncs ja ha començat el partit al Palau, guanya de 2-0 el conjunt de Xavi Pascual, 9 minuts i 10 segons per acabar el primer quart, però ja tenim resultats definitius. Aquesta 14a jornada darrera, última del top 16.
Doncs ja tenim dos resultats definitius, el Lokomotiv Kuban 84, Bayern de Múnich 75 i el Fenerbahçe 84, Anadolu Efes 65. Tenim en joc ara mateix al minut 18, a punt d'arribar al descans, Maccabi Electra Tel Aviv 35, Cheska de Moscou 40. Com dèiem, acaba de començar aquest Barça laboral Kutxa, empat a 2 al marcador i a punt de començar està Olympiakos Panathinaikos. Ja el dia de demà, a partir de 3 quarts de 7 de la tarda, tenim uns Alguidis Kaunas Madrid, a partir de les 7 Galatasaray Partizan i a partir de 3 quarts de 9 Unicaja de Màlaga Emporio Armani Milà.
Doncs recordem que el Lokomotiv Kuban ha derrotat aquesta tarda el Bayern. Ara mateix el Lokomotiv seria el rival del Barça en quarts de final, que comencen dimarts, però tot està en mans del Galatasaray, que juga demà. Si demà guanya el conjunt turc, el Partizan, doncs serà el Galatasaray qui finalment s'enfrontaria, es classificaria pels quarts i s'enfrontaria als play-offs amb el Barça. I demà també, demà divendres, el top 16 juga el Real Madrid de Pablo Laso, ho farà a la pista del Žalgiris Kaunas.
L'entrenador blanc parla d'acabar el top 16 de la millor manera possible.
Un partido de baloncesto que tenemos que jugar e intentar hacerlo lo mejor posible, intentar ganar. Bueno, está un poco en nuestra mano el ser primeros, por lo menos está esta noche. Luego, igual tendremos que ver los resultados. Pienso que nuestra idea de competir cada día lo mejor posible pasa por intentar ganar el último partido.
Pel partit de demà no jugarà, però si viatjarà un jugador que fa jornades que està de baixa, J.C. Carroll.
Acá unas va a viajar, pero no va a jugar. Yo creo que lo que sí que es importante es un jugador que ha estado fuera del equipo prácticamente 6 semanas, 7 semanas, que lleva fuera. Prácticamente desde la Copa del Rey está fuera, desde la final de la Copa del Rey está fuera del equipo. Creo que es importante que ya empiece a viajar con sus compañeros, a estar con el equipo, a ir haciendo cosas con el equipo, independientemente de que ahora mismo no está nada.
I finalitzat el top 16, arriba l'hora de la veritat. Laso és conscient del que els ve a sobre.
Que somos conscientes que tenemos, creo que son 8 partidos en 16 días o 17 días y que vamos a estar, no, tenemos que estar preparados para un esfuerzo competitivo muy grande. Realmente el trabajo que hemos hecho en las últimas semanas ha sido pensando un poco en este momento de la temporada, ¿no? No hablo ni de resultados ni de estado de forma, pero sí es verdad que somos conscientes que el esfuerzo competitivo que vamos a tener en estas dos próximas semanas es muy grande, porque en el horizonte se prevén muchos partidos y de mucha intensidad y muy complicados, claro.
I sobre el possible rival en quarts, Olympiakos o Panathinaikos, Pablo Laso no té cap preferència.
Creo que los dos equipos son muy competitivos, Panathinaikos y Olympiakos, hablas uno del campeón, de un equipo que además normalmente va más durante la temporada, que es el Olympiacos, y que llega a los momentos importantes de la temporada con mucha confianza, muy claro cómo quiere jugar, con jugadores en crecimiento, jóvenes como Sloukas, Mansaris, el Peroglu, y un líder claro que es Spanulis, que ha estado lesionado y que ahora está bien, con lo cual el Olympiacos, o sea, hablamos del campeón, yo creo que ya no sorprende a nadie. Panathinaikos puede que en los últimos años haya sorprendido, este año yo creo que ya no sorprende a nadie. Panathinaikos, pues creo que mantiene mucha señal de identidad del año pasado, ha cambiado de entrenador, creo que es un equipo muy
sólido defensivamente, muy atlético, con Gist y con Lasme, y considero que son dos rivales muy difíciles y que no veo tan fácil elegir. Tengo un amigo que dice que es mejor el Olympiacos porque a cinco partidos le ganaríamos y luego si te toca uno siempre te puede ganar a uno. Esto dice un amigo mío, yo no lo tengo tan claro.
Doncs demà, a 6:45 de la tarda, el Madrid jugarà a la pista dels Alguiris Kaunas i el cert és que, sorprenentment, ho pot fer condicionat pel resultat que es doni avui en el Maccabi Ceska i a l'Olympiakos Panathinaikos. És a dir, que demà el Madrid, quan surti a jugar el seu compromís, es pot permetre el luxe de decidir què li interessa més, jugar-se el passi a la Final Four contra Olympiakos o Panathinaikos. I el cert, la veritat és que no entenc massa, com l'Euroliga no ha decidit unificar horaris en tots aquests partits en els que encara hi ha coses importants en joc. I en aquest cas ja no és que no coincideixin en l'horari, sinó que coincideixen o no coincideixen ni en el dia. I la veritat és que penso que és una decisió gens encertada. I encara parlant de bàsquet europeu, en aquest cas volem fer d'un equip que esperem que estigui competint la propera temporada on es mereix, a l'Euroliga. Si guanya l'Eurocup, tindrà el bitllet assegurat. Et refereixo al València Bàsquet, que viurà la seva sisena final europea, la tercera en els últims 5 anys. Saragossa, Lió, Novo Mesto, Vitoria i Khimki, amb dos títols.
I Rafa Martínez, capità del València Bàsquet, parla de la gran defensa que van practicar ahir en el partit de tornada de les semifinals.
El partit d'aquí ens va costar bastant, no? Era un equip molt seriós. Crec que el partit d'allà vam fer una defensa molt, molt bona, sabíem de la importància del partit, que si donava una mica d'avantatge podien pujar-se fàcil, no?, a dintre d'aquesta eliminatòria, i al final doncs, l'equip va fer un gran treball i va donar que el partit s'ho va entès fàcil.
El jugador manresà parla de l'Unix Kazan, el rival de la final.
Ara disfrutar una mica avui el que podem, no?, d'aquesta victòria i res, demà comença a passar la Fuenlabrada i ja sabem que és l'Unix, que un altre viatge llarg i contra un gran equip. Teníamos perdido dos partidos contra ellos, de diferencia poca diferencia. Ellos han hecho un gran equipo para ganar esta competición y creo que va a ser totalmente diferente. Serán dos finales, primero en casa y luego allí, que serán dos partidos muy intensos.
Doncs el conjunt taronja s'enfrontarà a la final de l'Eurocup a l'Unix Kazan, jugant el primer partit de la Fonteta la tarda del dijous 1 de maig en horari encara per determinar, i el partit de tornada a Rússia el dimecres 7 de maig. I avui el Bàsquet al Dia hem volgut contactar amb un dels històrics. El València Bàsquet va defensar 9 temporades la samarreta taronja del 94 al 2003 i de les 5 finals europees jugades pel València en va disputar 3, Saragossa, Lió i Novo Mesto. I a la tercera, de fet, va anar a la vençuda i el conjunt xe sumava el primer títol continental. Nacho Rodilla, bona nit.
Hola, bona nit.
Benvingut al Bàsquet al Dia, eh?
Moltes gràcies.
Estaràs gaudint d'allò més aquesta temporada amb el València Bàsquet?
Sí, la veritat és que qualsevol aficionat de València Bàsquet aquesta temporada estem gaudint, estem davant un equip que està fent una temporada molt bona i com tot món desitja sempre que el seu equip arriba a les finals i que dispute els títols, doncs aquesta temporada València Bàsquet està en disposició de poder guanyar un títol perquè s'ha qualificat a la final de l'Eurocup i, bueno, i en la Lliga ACB, en la Lliga Endesa, també porta una trajectòria molt, molt bona.
Uh-huh. Nacho, quin és el secret d'aquest València Bàsquet?
Bueno, jo crec que el secret d'aquest València Bàsquet passa per aquesta agressivitat defensiva, no? Per ser un equip darrere que mostra un nivell de no agotar-se mai, de sempre estar en aquesta bona predisposició de voler pressionar a tota la pista, de poder ficar una primera línia defensiva pues, d'un nivell d'agressivitat molt alt, i això provoca en els rivals que a poc a poc vagin deixant-se superar per aquesta agressivitat del Kirill Perasovic, i jo crec que ahí és on fonamenta pues, part de les seues victòries. Mm-hmm. Després és indubtable també que la plantilla que s'ha configurat aquest any és una plantilla de moltíssima qualitat, però ja una vegada ja igual és en qualitat en qualsevol rival, per a mi la diferència l'està marcant allà al darrere, no? Al ser un equip molt ambiciós en defensa.
Una intensitat que es deia, no?, que a veure si en algun moment afluixaria el València Bàsquet al llarg de la temporada, però no, eh?
No, va,
no, no va fluixa.
Va tindre un moment d'això, no. Més que res, també els problemes de les lesions han privat a València Bàsquet de poder estar pues, en una línia de mantindre aquesta intensitat. I les lesions pues, van fer que jugadors que els jugadors tingueren més presència en minuts en la pista, i això poquet a poquet, sense voler, va mermant un poc aquesta capacitat física de cadascú. Va tindre un baixó, però ara en la recuperació dels seus jugadors, València Bàsquet ha tornat a aquest nivell habitual seu, i la veritat és que no sembla que d'aquí a final de temporada l'equip vagi a fluixar ni molt més. Jo crec que aquest equip és capaç de mantindre aquesta intensitat, i conforme veig a la plantilla, conforme veig a l'equip, em sembla que d'aquí a l'últim partit de Lliga, siga el rival qui siga, aquest equip de pedaços va fer patir a qualsevol.
Mm-hmm. I m'imagino, Nacho, que en una temporada com aquesta encara s'ha de lamentar més el que està fent el Real Madrid, no? Perquè si no fos per la temporada de l'equip de Pablo Laso, la vostra temporada encara seria més espectacular, no?
Sí, sí, ha hagut un equip que fins ara s'ha mostrat intractable, que és el Real Madrid. Jo crec que tots esperàvem, no?, que sempre, que bueno, que hi hagués un poquet el domini de Madrid i Barça, no que fos d'esta forma tan aplastant, no?, com ha sigut fins ara per part del Real Madrid, però és evident que aquesta trajectòria un poc tapa la bona trajectòria de l'equip de València Bàsquet.
La llàstima és haver coincidit, no?, haver coincidit en temps amb aquest Madrid.
Sí, sí, haver coincidit en temps, perquè sempre, moltes vegades això va per cicles, no?, sempre un poquetet quan l'aparició de certs equips tapen de vegades la d'altres, i en este, bueno, l'aparició d'aquí de Pablo Laso, pues deixa un peliu sense reconeixement, jo crec que correspon a l'equip de pedaços, però al final, bueno, pues, quan un intenta sempre, o té objectius grans, intenta sempre optar a lo màxim, al final te toca, no cap altra que passar per damunt de qui siga, no? I esforçar-te davant del rival que siga. I en aquest cas València Bàsquet és ambiciós, sempre busca lo màxim, no se conforma, i bueno, si tens un equip davant, com és el de Madrid, o és el equip de Pasqual, el Barça, pues hi haurà que intentar lluitar de tu a tu, perquè jo crec que la plantilla de València Bàsquet i les condicions d'aquest equip de Pedaços també donen confiança per a pensar que tens opcions, no? Siga el rival que siga el que tingues davant, tens opcions de fer coses.
Mm. Però com reflexa la classificació, el València és el segon millor equip de la Lliga Endesa. S'ho ha guanyat a pols.
Sí, sí, s'ho ha guanyat per els mèrits de mateixa. Jo estic aquí, quan vaig veure al principi de la temporada, vaig pensar que, bueno, que vivia massa d'eixa agressivitat defensiva, no? D'eixa capacitat defensiva que tenia aquí de Perasovic. Però a poc és cert també que ha crescut en altres aspectes, i el creixement d'aquests aspectes l'ha fet poder mantindre aquesta segona plaça, no tan sols a base d'agressivitat se manté una segona plaça en la Lliga Endesa i en les poques derrotes que porta el València Bàsquet, i el creixement des d'aquí, que a lo millor d'altres temporades no ha sigut tan gran, en l'aspecte ofensiu, en el sempre el treball col·lectiu de buscar sempre el jugador millor situat ofensivament, no ser egoista, buscar la passada extra, jo crec que ha fet que l'equip de Perasovic avui en dia pues siga mereixedor d'eixa segona plaça, perquè se va guanyar a pols. Mm.
I li pot competir el titular al Madrid, per exemple?
Pense que sí, pense que sí. Jo estic veient un València Bàsquet que tinga el rival que tinga, no fuig de sentir-se important, no, de sentir-se capacitat, no?, per a batre a qualsevol. Hem viscut una eliminatòria d'Eurocup davant del Kimki, semblava que el Kimki tenia mala plantilla, no?, que lluitaven de tu a tu. El nostre València Bàsquet s'ha refet, ha pensat que era capaç de superar al equip rus, ha demostrat en la pista que ha sigut millor en aquesta eliminatòria, per tant, aquest equip jo crec que no pensa mai en que el rival que tinga davant puga ser superior a ell. És un equip ambiciós i que demostra tindre molta confiança en ell mateixa.
Uh-huh. Nacho, ja vaig acabant, que sé que tens una reunió ara aquesta hora de la tarda-nit i no et volem molestar més. I el més important de tot és que hi hagi continuïtat, no?, en aquest projecte. L'entrenador té la continuïtat assegurada, però veurem què va semblar plantilla, no? Justin Dolman i altres jugadors que segur que aquest estiu tindran... Però ofertes no serà.
Sí, quan una plantilla fa una temporada com la que està fent València Bàsquet, és normal que se pugui tocar a els jugadors d'aquest equip. Ja s'ha parlat, no?, de l'aparició de certs equips que han intentat fitxar a els jugadors de València Bàsquet, o que estan intentant fitxar a els jugadors de València Bàsquet la temporada pròxima, però jo crec que el projecte és ambiciós, que el projecte també passa per poder guanyar aquest Eurocup que se dona a la temporada següent, la disputa de l'Eurolliga, i en aquest pas cap endavant, si València Bàsquet en aquest moment és un reflex de que se fan bé les coses, de que s'està treballant bé, de que l'equip és un equip que aspira a fer coses importants, jo crec que en el pas de l'Eurolliga, possiblement per a certs jugadors, es fica també en aquesta primera línia de poder optar als grans jugadors. Per tant, jo crec que també, al final, si se te'n va un i tu tens capacitat esportiva, capacitat econòmica per a poder atraure a certs jugadors, pues, bueno, pues, al final se podrà reconstruir. Però crec que també la gent que està a València, els jugadors que estan a València, pensen en primer, el poder optar a continuar en València Bàsquet, no? Si la diferència econòmica, si la diferència esportiva de l'equip que te huiga és molt gran, pues és evident que tindran que plantejar-se, no? Però en aquest moment jo crec que són jugadors que els agradaria continuar la propera temporada a València.
Acabo, Nacho, i el que es mereix aquest club i la ciutat, i més com s'està treballant aquesta temporada, és sí o sí estar a l'Eurolliga la propera temporada, la propera campanya.
Sí, perquè jo penso que tampoc al final no se pot renunciar a un projecte com este, com el de València Bàsquet. És un projecte molt atractiu, en una afició que sempre recolza l'equip. València Bàsquet és mereixedor de disputar la Eurolliga la propera temporada i penso que està en el camí d'aconseguir-ho. Veig una final que pot ser igualada, però veig un peliu per davant a València Bàsquet i ojalà que se pugui aconseguir perquè l'Eurolliga és mereixedor que València Bàsquet estiga i València Bàsquet és mereixedor de poder disputar aquesta Eurolliga.
Doncs tros de temporada la que està fent el València Bàsquet i el millor, sens dubte, encara està per arribar amb la final de la Eurocup contra l'Unix Kazan, que és cert que els dos partits d'aquesta temporada els ha guanyat el València, però a veure si la cosa, la truita gira i canvia ara en aquesta final de la Eurocup i també per arribar als play-offs ACB. Nacho Rodríguez, històric, del València Bàsquet, un play que hagis passat avui pel Bàsquet al Dia.
Vinga, moltes gràcies a vosaltres.
Passant 4 minuts a les 9 de la nit i sense deixar el bàsquet europeu femení, en aquest cas, recordem que ja tenim les semis de l'Eurolliga.
Que juguen demà, el primer partit a les 3 de la tarda, hora catalana. Tenim un Fenerbahçe Tango Burgess i a partir de 6:15 l'altra semifinal, l'Ekaterinburg de Sílvia Domínguez contra el Galatasaray.
Doncs demà a aquestes hores ja sabrem quins equips disputaran la gran final de l'Eurolliga femenina. Tornem al bàsquet masculí, passem pel Palau.
Doncs final del primer quart, Barça 28, Laura Alcucha 22.
Doncs hem de parlar de la ADECOR, perquè demà divendres comencen els play-offs d'ascens a la Lliga Endesa, 9 i 5.
Viu el bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Barça, Espanyol, Madrid, poliesportiu, seccions especialitzades, un toc d'humor, tertúlia i molts ingredients més a Zona Mixta. De 2 a 3 de la tarda, de dilluns a divendres, tens una cita a Ràdio Estel. Zona Mixta.
Doncs uns creuaments als play-offs que han quedat de la següent manera.
Quesos Cerrato Palencia contra Clínica Rincón, Leima Natura Basket Coruña contra l'Oviedo, Fort Burgos Cotinas.com i Breogán de Lugo Peñas Huesca.
Doncs avui ens volem fixar en un equip que la temporada passada aconseguia l'ascens directe de categoria, el Fort Burgos, però que finalment no va poder complir amb les exigències administratives i econòmiques de l'ACB, i dins del cinc ideal de la temporada d'aquesta trobem un jugador de la plantilla del Burgos, i aquest no és altre que la pivot Pep Ortega. Hola Pep, bona nit.
Hola, bona nit.
Què tal aquesta temporada? Tercers, heu acabat la lliga regular. Sí. Com afronteu els play-offs?
Pues bueno, la veritat és que els play-offs quasi una mica són, com qui diu, que no sap què pot passar, no? Un equip pot arribar bé, però bueno, un play-off quasi es comença des de zero, o sigui que tots els equips són molt difícils i molt, bueno, poden fer qualsevol canvi de zona de defensa i poden amargar l'eliminatòria.
Fas un bon balanç, de moment, de com ha anat la temporada o què?
Faig un balanç, has dit?
Sí, del que s'ha jugat fins ara, del que ha donat a ser la temporada fins ara, quin balanç fas?
Bueno, la veritat és que ha estat una temporada difícil, no? Ja l'estiu venia sent difícil perquè nosaltres havíem aconseguit l'ascens, però no es va poder materialitzar en els despatxos, o sigui que imagina't, doncs la gent que ens va tornar, que vam tornar a venir aquí a jugar, doncs bueno, home, moralment anàvem una mica tocats, no? A més, amb tots els problemes que hem tingut de lesions, la veritat és que jo considero que la temporada ha estat molt bona. Crec que l'equip ha donat un pas endavant, sobretot mentalment, no? Davant les adversitats, doncs, bueno, donar una mica més al callo tots, i la veritat és que estem molt, molt contents, amb 6 victòries seguides l'últim tram de la temporada, sent el segon millor equip de la segona volta després del campió de l'Andorra, crec que podem estar molt contents. Ara comença una cosa totalment diferent, que són els play-offs, o sigui, que a veure com va.
Bueno, comença el que més agrada, no?
Sí, comença el que més agrada, bueno, comença el que t'has guanyat, no? Diguéssim, que és una cosa que bueno, que és com un premi, però nosaltres, a part d'un premi, diguéssim que és una obligació, quasi, entre cometes, no? Perquè, clar, el ser els guanyadors de l'any passat, bueno, doncs, puguis o no, tens una miqueta més de pressió.
Jugueu contra el...
Jugueu contra Rioja.
Això, el... Cocinas.com, no? El Cocinas.com de la Rioja.
Cocinas, sí.
I què, com ho veus?
Bueno, és un equip difícil, és un equip difícil, ja t'he dit. Ara mateix tots són difícils, són els 8 millors de la categoria. Qualsevol equip et pot fer mal, et pot, ja t'he dit, pot fer-te variants defensives, pot fer-te un sistema que et torni boig durant tota la, tota la ronda, o sigui que no és fàcil, no? Bé, per pujar a CB has de guanyar tots els rivals que queden, o sigui que no podem triar.
I que és el millor de 3, que no va la badà,
Sí, a part, bueno, és que és una mica complicat la primera ronda, perquè ja et dic, juguem aquest divendres aquí a Burgos i no tornem a jugar fins al dia 20, no? És una cosa una mica surrealista, que els clubs ho van decidir així, van decidir, pues, Setmana Santa no tocar-la i al Nadal tocar-lo, o sigui que, bueno, és una mica... diguéssim, estrany, no? Perquè, bueno, tens avantatge de camp entre cometes, no? Perquè si tens una plantilla curta, tens allà 9 dies on la plantilla es pot recuperar, no? O sigui que és una miqueta trampa aquesta primera eliminatòria.
Escolta, Pep, i el teu futur, què?
El meu futur?
Va lligat al Burgos o no té per què?
Digues, perdona?
Dic, va lligat al Burgos o no té per què?
Bueno, a veure, no m'agrada pensar en el futur perquè el meu present, bueno, és bastant important, no? Demà jugo els play-offs, o sigui que és un, diguéssim, un present molt bonic. La veritat és que no tinc contracte amb el Burgos, sí que durant tota la temporada pot estar sonant el possible salt a l'ACB, però sí que és veritat que jo no he rebut cap tipus d'oferta.
Ja toca,
sí,
Pep?
Home, la veritat és
ja
que
paga.
Em faria il·lusió, em faria molta il·lusió. Després, bueno, després de tot aquest any, i aquest any potser sí que s'ha donat més repercussió a la figura individual per tot el que he aconseguit, però bueno, estic molt content aquí.
Són 10 anys de carrera, has passat per tot arreu, per totes les categories, et falta una, i l'any que ve t'hem de veure la CB, la lligandesa, com sigui.
Ojalá, ojalá, seria un desig.
Doncs, escolta, Pep, que molta sort en aquests play-off que comencen demà contra el cocinas.com de la Rioja. I, sí, escolta, que vagi molt bé. I insisteixo, vale, que el futur et depari una CB, sigui com sigui.
Vale, moltes gràcies.
Una abraçada, cuida't.
Vinga, una abraçada, adéu.
In the beginning... 4 minuts per un quart de 10 de la nit i també coincidències de playoff, el masculí amb el femení, perquè de fet avui tenim un partit en joc del playoff femení que s'està disputant. I com va la cosa, Adrià?
Doncs descans, el Wolfsburg 40-38.
El descans,
40-38, guanya el Pagarell.
Doncs 40-38, guanya de 2 punts. I el Palau, tirs lliures, 7-23 per acabar el segon quart. Com va el partit del Barça-Baskonia?
Doncs el Barça guanya 38-24. A l'hora del Cutge falten 7 minuts i mig per arribar al descans.
3 minuts per un quart de 10, una aturada i anem amb la NBA.
A Ràdio Estel, bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
El rebesavi Sebastià, Damià, el meu besavi, el meu padrí Josep, Sebastià, el meu pare, i jo mateix, l'Eduard, juntament amb els meus germans. 5 generacions, 100 anys fent la famosa llonganissa d'Organyà. La nissaga dels Ubac prové de Sant Llorenç de Morunys. Tenim documentació que, com a mínim, es remunta a 1851, una de les fàbriques d'embotits més antigues de Catalunya. Avui seguim en primera línia. Per alguna cosa serà Ubac Organyà, les coses ben fetes.
Ràdio Estel.
Doncs hem de passar consulta, com sempre, amb el professor Garriga per parlar de la NBA i de bàsquet americà, com fem habitualment tots els dijous. Abans, però, avui us volem parlar del tercer NBA 3X, que visitarà 6 ciutats d'Espanya d'abril a juny. Començarà a Barcelona els dies 26 i 27 d'abril amb la presència d'un jugador dels Denver Nuggets i culminarà, finalitzarà amb el National NBA 3X finals a Madrid els dies 28 i 29 de juny. Bilbao i València també acolliran l'esdeveniment i l'NBA 3X visitarà Granada i Lleó per primera vegada. Ens escolta Ignasi Castelló, és responsable de comunicació NBA a Espanya. Hola Ignasi, bona nit.
Hola, bona nit.
Escolta, què és el NBA 3X?
Perdona, pots repetir la pregunta? Però bé.
Què és el NBA 3X?
Doncs el NBA 3X és un torneig de bàsquet, principalment, però la nostra intenció és que no només sigui un torneig de bàsquet, sinó sigui una festa del bàsquet que combini competició amb els equips i la gent que ve a participar, però també entreteniment relacionat amb el bàsquet, experiències, concursos... com has dit tu abans, l'aparició del jugador dels Denver Nuggets, Kenneth Faried, i la nostra idea és que vingui tothom a divertir-se, un cap de setmana de bàsquet i de bàsquet NBA.
És una forma d'apropar el món NBA a Europa, però tampoc no sé fins a quin punt hi ha aquesta necessitat, no? Perquè tothom coneix el que és la marca NBA.
Aviam, al final sí que tothom ens coneix, però és una cosa que moltes vegades per molta gent queda molt lluny. I nosaltres rebem molt de suport a Catalunya, a Espanya, amb l'NBA, i és una manera de tornar aquest suport i aquesta estimació que hi ha per nosaltres, no? Portar un trosset del nostre espectacle a Barcelona, a Madrid, a Lleó, a Granada, a València, a Bilbao aquest any.
Escolta, quin impacte espereu, no?, que tingui, més enllà del torneig, del NBA 3X, que es disputarà aquí a Barcelona, però amb la presència de Kenneth Faried, l'impacte serà important, no?
Nosaltres estem esperant que vingueu tots, que vingueu tots a gaudir-ho. És un espectacle totalment gratuït. Estarem dissabte de 10 del matí a 8 del vespre i diumenge de 9 del matí a 2 de la tarda. Que vingui tothom a passar-s'ho bé. Grans, petits, que participin, que no participin al torneig. m'agradaria disfrutar del bàsquet.
Sí, sí. I aquest any, no, el NBA 3X tindrà un regal especial pels guanyadors de les categories de majors de 18 anys, una plaça, no? Crec que les primeres finals europees de Londres.
Això és una evolució del que vam fer per primer cop els dos últims anys. Fèiem un format campionat d'Espanya per la categoria de majors de 18 anys i aquest any hem decidit ampliar-ho. Hem dit, si fem campionat d'Espanya, per què no portar els guanyadors d'Espanya a portar-los a Londres al gener de 2015 a competir contra els guanyadors dels altres països. Mm-hmm. I llavors és un al·licient més. Els guanyadors de Barcelona estan convidats per Madrid, els guanyadors de Granada també, i trobar-nos, i després que surti un, i ens els emportarem a Londres.
Mm-hmm. Doncs una experiència que val molt la pena, el NBA 3X, el 26 i 27 d'abril, amb la presència del jugador dels Denver Nuggets aquí a Barcelona. Per cert, no sé si és anar molt lluny, però creus que la NBA pot tornar a Barcelona aquest estiu o què?
Aquest estiu no creiem que tornem ja. Si refereixes als partits de la temporada, avui hem anunciat que estarem a l'octubre amb el San Antonio Spurs, estarem a Istanbul i a Berlín, i aquest any hi ha molta alta animació a Espanya. Tenim el campionat del món, molts jugadors que juguen a l'NBA, no només als Estats Units, sinó també a altres seleccions, i esperem que sigui un gran campionat.
Bueno, doncs esperem que així sigui. I recordem, insistim, que aquest mes d'abril torna el NBA 3X aquí a Barcelona. Ignasi Castelló, responsable de comunicació NBA a Espanya. Gràcies per atendre'ns i per passar avui pel Bàsquet al Dia.
Gràcies a vosaltres.
13 minuts per dos quarts de 10 de la nit. Tornem a passar pel Palau. A veure què fa el Barça contra el Laboral Cucha, Adrià.
Doncs el Barça, que està guanyant 48 a 28 al Laboral Cucha. 3 minuts 40 segons pel descans.
Doncs adéu-do, la Pallissa guanya ja de 20 punts de diferència a poc d'arribar al descans. I ara sí, professor Garriga, bona nit.
Hola, bona nit.
Com estem?
Molt bé.
Escolta, jornades també de registres històrics, a la NBA.
Sí, jornades molt interessants perquè ens estem apropant al que és el final de la competició. Queden 4 partits per alguns equips, algun més per algun altre, i la competició, si bé és cert que a l'oest està bastant apretada per baix, però bastant clara per dalt, sí. L'interès del que pot passar a l'est per veure qui quedarà finalment en primera posició, ha estat present en aquesta darrera jornada, una mica extraordinària.
Farem una cosa, tenim molts noms a repassar, segur, i esperem que ens doni temps a repassar-los tots, però parlant de partits, del que ens espera, perquè arriba l'hora també important i l'hora de la veritat a la NBA, hem de començar parlant d'un Milwaukee-Indiana Pacers.
Sí, Milwaukee Bucks 102, Indiana Pacers 104. Particularitat d'aquest partit, Frank Vogel, l'entrenador d'Indiana, decideix que els seus 5 titulars no juguin cap minut. N'hi ha 4 que ni tan sols es canvien, i bé, cap juga un sol minut, juga absolutament amb els reserves. Milwaukee Bucks es presenta a aquest partit com el pitjor equip de la competició, amb només 14 victòries, i al final el partit es resol per 2 punts amb un bàsquet sobre la botzina de Chris Copeland, 24 punts de Luis Scola, com a cosa més destacable. Per què? Perquè divendres a la 1:30, hora d'aquí, Indiana juga amb Miami, i el partit s'entén que serà per definir qui quedarà finalment en primera posició a la Conferència Est. Per què és important això? Perquè és l'equip que juga el 7è partit, el de desempat en cas de que a la final de conferència sigui entre aquests dos equips, el juga a casa. Bé, el juga a casa en tots els casos, perquè acaba primer. Indiana és el que persegueix des de la jornada 1, des del primer partit, perquè és el que no van tenir l'any passat i és la raó que ells entenen que els ha privat d'un campionat de l'NBA, perquè entenen que eren millors que el finalista que va jugar des de la Conferència Oest, que era San Antonio. Uh-huh. Al final el títol se l'emportar Miami, que va quedar també primer a la Conferència Est.
Miami que arribarà a perdre a la pista dels Memphis.
Sí, Indiana el que ha fet és aprofitar-se de les dues derrotes consecutives de Miami. L'última amb Memphis Grizzlies, 107 a 102. Grandíssim partit de la parella interior de Memphis, Marc Gasol, Zach Randolph, combinats per anotar 45 punts i agafar 25 rebots. Marc Gasol, 20-14, dobles figures, Isaac Randolph també, dobles figures, 25-11. Impressionant, impressionant el partit que han fet aquests jugadors interiors. Es torna a parlar del grit and grind, que és aquest estil de joc que té Memphis Grizzlies, tan lleig, però tan lluitador en defensa i tan selectiu en atac, i el paper del Marc és fonamental en aquest estil de joc. 37 punts del LeBron, màxim anotador de la jornada d'ahir, que va ser de 12 partits, i Dwayne Wade, també reservat, en vistes al partit de divendres, Dwayne Wade no va jugar, va descansar. Això pel que fa al Marc. I a Minnesota, per parlar del que fa el Ricky...
Perdona, Josep, Memphis encara amb opcions de playoff, segueix amb opcions.
Sí, Memphis continua a l'oest amb aquesta lluita aferrissadíssima amb opcions de playoff, perquè està a una victòria simplement de Phoenix, que és ara mateix el vuitè equip, però també està a dues, tant de Dallas com de Golden State. Diguem-ne que hi ha tres places, hi ha quatre equips per tres places, ara mateix Memphis queda fora, però encara té opcions. El següent equip per sota de Memphis, la conferència oest, que és Minnesota, ja ha perdut totes les opcions d'entrar en playoff. Mm-hmm. Efectivament, Memphis, tant Memphis com Nova York, a l'est, són els dos equips que estan allà ballant. Nova York ho té una miqueta més lluny perquè ho té dos partits, i Memphis seria una mica on estaria el límit, una conferència oest absolutament caríssima. Mm-hmm. Sense anar més lluny, les 47 victòries amb les que Phoenix entra com a vuitè classificat, et farien ser tercer de la conferència est, per sobre de Toronto, que és el que ara està mateix tercer, immediatament per darrere d'Indiana i Miami.
Anem amb Ricky Rubio?
Ricky Rubio, mira, moltes baixes, fins a 4, Minnesota Timberwolves 87, Chicago Bulls 102. El Ricky 15 punts i 6 assistències, Kevin Love 17 punts, però no poden fer res contra el quart triple-doble de la temporada de Joakim Noah, el fill del tenista. 15 punts, 13 rebots, 10 assistències. Empaten Lance Stephenson amb l'escorta d'Indiana com a màxim conseguidor de triples dobles en aquesta temporada. DJ Agustín, company de Joakim Noah, 21 punts. Està en un moment extraordinari, aquest home. I si et sembla, parlem dels Lakers.
Jo em pensava que em diries alguna cosa de la victòria de Minnesota als Spurs, amb una actuació espectacular de Ricky Rubio. 23 punts, 2 rebots i 7 assistències. Aquesta gent, quan ja no té res a pelar, escolta, sembla que ara s'han començat a posar les piles, no? O a treure el millor bàsquet que tenen dins.
Sí. La veritat és que, per una banda, l'equip del Ricky, Minnesota, ja no té res a pelar, i San Antonio ja és primer, ja és el millor equip de la Lliga matemàticament, 60 victòries, 18 derrotes, i molt, molt meritori, molt meritori. El que passa és que l'NBA... És una competició que té tants partits durant la mateixa setmana que sempre vas una miqueta a la referència del darrer, que és el que et marca una miqueta la línia que porta l'equip per aconseguir o no aconseguir els objectius. Cap dels dos equips es jugava res i, efectivament...
Es nota, eh?
Partides del Ricky.
Anem als Lakers.
Anem als Lakers perquè ja té l'ama els Lakers. Mira, són ja el pitjor equip de la història de la franquícia, aquest equip dels Lakers, eh? Com a mínim des de que estan a Los Angeles. Els Lakers es van crear a Minneapolis, però des de que estan a Los Angeles mai havien tingut un balanç tan negatiu de victòries i derrotes. Què han fet? Doncs mira, han agafat Mitch Kupchak, que és un exjugador de la dècada dels 80, company de Magic Johnson i Karim Abdul-Jabbar en aquell equip gloriós dels Lakers, i l'han renovat com a director esportiu, a director d'operacions, digui com vulguis, no? Està fent aquesta feina des de l'any 2000, però clar, sembla que el que pren les decisions en aquest equip hauria de ser en part responsable de la desfeta. Doncs renoven Mitch Kupchak, i quan els hi demanen si faran el mateix amb l'entrenador, no garanteixen la seva continuïtat. Mike D'Antoni està, la veritat és que amb un peu fora, més fora que dintre. I sona John Calipari, l'entrenador de la Universitat de Kentucky, a pesar que ell ho ha desmentit, no? Falten 4 partits i bé, es tracta d'acabar amb la màxima dignitat possible i, si pot ser, evitar la condició de pitjor equip de l'Oest, que s'està... s'està jugant amb Utah. Utah 24 victòries, els Lakers 25.
I veurem què passa amb el Pau, perquè podria ser que no tornés a jugar aquesta temporada o que no tornés a jugar amb els Lakers directament.
Sí, el Pau continua el seu tractament contra el vertigen i bé, ell ha fet unes declaracions dient que és molt poc probable que pugui tornar a jugar aquesta temporada, que li agradaria, però que ho veu molt complicat. La veritat és que queden només aquests quatre partits i bé, doncs està centrat en el que és la seva recuperació, el que dèiem, primer la salut i després tot l'altre, no? Més quan ja no es pot fer absolutament res amb l'equip.
Em queden 3 minuts. Et volia preguntar per Kevin Durant, no? Que s'ha quedat amb 41 partits consecutius anotant 25 punts o més, superant el registre del gran Michael Jordan.
Sí, la veritat és que ell havia dit ja per passiva que tenia unes ganes boges de que s'acabés aquesta ratxa, perquè tothom li parlava a tota hora d'això, no? Ara ja ha fet el rècord, però de Kevin Durant jo a més parlaria dels 32 punts que porta per partit, de superar el 50% en tirs de dos i el 40% en triples, d'haver fet 40 punts en 12 partits en aquesta competició, i si vols, fins i tot, de les declaracions del gran LeBron James dient que qui mereix l'MVP aquesta temporada, sense cap gènere de dubtes, és Kevin Durant, que jo diria que a dia d'avui és l'únic jugador absolutament indefensable en aquesta lliga.
I els darrers minuts per parlar de Connecticut i l'èxit de la lliga universitària.
Sí, a Arlington, Texas, amb un pavelló absolutament replet, el partit que col·lapsa tot Estats Units, no deixen jugar cap partit de bàsquet més aquell dia. Connecticut 60, Kentucky 54. Els Huskies de Connecticut, que arribaven com a darrers favorits dels quatre que juguen la Final Four, una primera part amb un joc impressionant de la parella de petits de Connecticut, Ryan Boatwright, Shabazz Napier, absolutament imparables, 25 punts entre els dos, 15 de Napier i 10 de Boatwright. Els Wildcats de Kentucky es treballen a remuntar en la segona part, hi ha una defensa zonal que dona molts problemes a Connecticut i finalment arriben fins i tot a posar-se un punt, però els Huskies, ja et dic, sobretot amb Boatwright i Napier al capdavant en els moments calents, 10 de 10 des del tir lliure, i s'emporten el campionat. Napier, Shabazz Napier, el base tan supertalentós de l'equip de UConn, nomenat Most Outstanding Player, que seria el millor jugador de la final a 4, de la Final Four sencera. 22 punts, 14 punts el seu company Ryan Boatwright, i per Kentucky doncs, destacar simplement James Young, i esperar a veure què és el que passa amb aquests jugadors de primer any de Kentucky, que també en podem parlar, si canvien les regles o no canvien les regles, poden o no poden anar a l'NBA. Kentucky, un equip perquè hem format exclusivament per jugadors de primer.
Ho deixem aquí. Professor Garriga, un plaer, com sempre, escoltar-te cada dijous, eh?
Molt bé, forta abraçada.
La setmana que ve, vagi bé.
A reveure, adéu.
Recte final, primer, al Palau, com va la cosa?
50-35 al descans pels blaugranes.
I entrades que hem de regalar, dues entrades dobles. Una se'n va a... o se l'emporta Víctor Torres per anar a Badalona, a l'Olímpic de Badalona, aquest diumenge, i l'altra entrada doble per anar al Palau Blaugrana dissabte per Jordi Parés. Jordi Parés se'n va al Palau, així que enhorabona a tots dos i gràcies a tots per participar una setmana més amb el Bàsquet al Dia. Demà tornem, demà divendres, més Bàsquet al Dia per tancar la setmana, com sempre, a partir de 8:45, amb Jordi Carretera al control, Xavi Pagana a la producció. Fins demà, vagi bé, bona nit.
Bàsquet al Dia, amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones. Empresa col·laboradora de la Copa del Món de Bàsquet 2014.